Bon dia, comencem setmana, arrenquem aquest dilluns, el darrer del mes d'abril. Som dilluns 26 d'abril de 2021 i ens hem llevat amb aquest dia rúfol, enterinyat i amb quatre gotes de pluja. Aviam què ens diu demà el Pere Almendárez, com evolucionarà la setmana. Avui sembla que el dilluns serà força així arreu. Comencem aquestes 3 hores de ràdio des de Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca, que és el Penedès en xarxa. Aquest dilluns, com solem fer a l'inici de la setmana, obrirem d'aquí uns minuts amb la roda d'actualitat que serveix per situar-nos, per explicar-nos de quin peu calça la setmana. Emissora a emissora us expliquem tota l'activitat econòmica, social, política prevista. I a 9:15, primera cita amb l'actualitat d'aquest dilluns, notícies de l'Alt i el Baix Penedès, el primer flash. Quan passin uns minuts de 9:15, repassarem els resultats i els marcadors d'aquest cap de setmana esportiu i a l'entrevista parlem amb el pilot de Calafell, Àlex Toledo. Al llarg de la setmana passada vam estar parlant i força de llibres, però els llibres ens agraden al Penedès en xarxa i perquè hàgim deixat enrere Sant Jordi, no deixarem de parlar de llibres. Avui, a 9:00, ens acompanyarà la llorencenca Maica Rafeques, que ha tret el seu primer llibre, la seva primera obra narrativa, El setembre i la nit, a l'Abreu Edicions. A 10:45, segona cita amb les notícies del Penedès, segon flash d'aquest dilluns. Quan passin pocs minuts de 10:45 del matí, saludem el nostre jardiner, el Tom Vilarrúbies, que ens explicarà quines són les tasques d'aquest finals d'abril, principis de maig, i li demanarem pel rec perquè plou, però molt poc, què toca fer. A 11:00, cita amb l'Institut d'Estudis Penedesencs. Avui ens acompanya el Josep Anton Calvet, cap de la secció d'Història de l'IEP i responsable del seu web. Amb ell parlarem d'aquesta pàgina i de l'activitat virtual, perquè d'avui per demà, fa un any, es van veure obligats a reconvertir-se i a traslladar tota la seva activitat, que era moltíssima, a través de la pàgina web. Ens explicarà com ho fan i com ho segueixen fent, una activitat, uns streamings, uns directes que després es pengen i, per tant, són actes, són activitats que es poden consultar quan vulgueu al seu web. A 11:45, tercera i última cita amb les notícies del Penedès, el darrer flash d'aquest dilluns. I quan passin pocs minuts de 11:45, uns 7 minuts aproximadament, com sé tu amb la psicòloga i coach Montserrat Ferraro. Avui parlem del desequilibri emmascarat que hi ha a vegades a les parelles. I a banda d'aquests tres flaixos, als 2:15, aleshores en punt, la resta de l'actualitat en forma de butlletí. Hem començat amb aquest primer a 9:00 i tornarem a 10:00, a 11:00 i a 12:00. Avui estrenem noves mesures, s'aixequen algunes restriccions, sobretot el confinament comarcal, ja ens podem moure per tot Catalunya, però en els butlletins ja començarem a sentir quines altres restriccions s'aixecaran ben aviat pel que sembla. Arrenquem aquí el Penedès en xarxa i serem fins les 12:00.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
I escalfem motors com cada dilluns amb aquesta petita roda d'actualitat que ens permet planificar una mica la setmana, saber quina és l'activitat econòmica, cultural, social, política prevista. Una roda que encetem a la capital del Cava, a Ràdio Sant Sadurní, tots saludant l'Eli Jiménez. Bona setmana.
Molt bon dia i molt bona setmana. Doncs una setmana, ho deies al sumari, molt marcada per aquestes noves restriccions Covid, aquest nou... S'aixeca el confinament comarcal, per tant, ara ja tenim una miqueta més de llibertat de moviment i això també es nota, òbviament, en la programació d'activitats, sobretot de cara al cap de setmana. Comencem, doncs, en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès. Arrenquem setmana demà mateix a Mediona, amb el Cercle de Dones de Lluna Plena, una activitat oberta a totes les dones, que es durà a terme a partir de les 6 de la tarda i a la qual us hi podeu sumar enviant un correu a hola@renacerdelcancer.com o bé trucant al telèfon 686-929-808. També demà, però ja a Gelida, tindrem presentació de classes de salsa. Això serà a partir de 6:45 de la tarda al Saló d'Espectacles de la UCG. I tornem a Mediona, on demà s'havia de celebrar el ple municipal ordinari d'aquest mes d'abril, però que finalment s'ha ajornat encara, això sí, sense nova data. On sí que hi haurà ple demà és a Sant Sadurní, on, com és habitual, se celebrarà a partir de 7:45 del vespre i com en els darrers mesos en format híbrid, amb l'alcalde i amb els portaveus dels diferents grups polítics a la sala i amb la resta dels regidors des de casa en format de videotrucada. Amb un ordre del dia de 16 punts, destaquem d'aquest ple l'aprovació de les atribucions als treballadors municipals que van estar en primera línia durant els primers mesos de la pandèmia. I a més tindrem 3 mocions on destaquem, per exemple, la que presentarà Esquerra, que demanarà a Agricultura que consideri el mil i una malaltia assegurable. Recordem que fins ara les diferents companyies d'assegurances no cobreixen els danys pel mil i una. Anem ara a dimecres, perquè a les 5 de la tarda de nou a Mediona tindrem grup de dones, un espai per veure's, per escoltar-se a través dels altres, amb una primera sessió gratuïta i si voleu participar-hi podeu enviar un correu a carolvidalterapeuta@gmail.com o bé trucant al 690-627-244. Ja per dijous, però encara a Mediona, tindrem taller participatiu sobre el futur de cases noves. Això serà a partir de les 5 de la tarda al local de l'Associació de Veïns de Cases Noves i això sí, per les mesures Covid us heu d'apuntar trucant al telèfon 687-373-193. Saltem a divendres, anem fins a Gelida perquè tindrem literatura amb la presentació del llibre La llum més alta de Ricard García, el premi del 38è Premi Manuel Rodríguez Martínez d'Alcoi de Poesia. Aquesta presentació literària serà a partir de les 7 de la tarda al Centre Cultural de Gelida i arribem fins a diumenge on a les 12 tindrem l'aplec del Pont Nou a Sant Pere de Riudebitlles amb concert de sardanes amb la Cobla Catània i també diumenge, però ja Subirats, se celebra el Subirats en Flor, una iniciativa de l'Ajuntament que celebra la festa de la primavera tot guarnint les façanes dels diferents pobles, nuclis i masies de Subirats, una proposta de fet de la que parlarem divendres a l'agenda al detall. I per acabar, el destacat de la setmana és el Madi Màgic de Mediona, que celebra divendres i dissabte. De fet, al web municipal www.mediona.cat trobareu tota la programació, però us fem un tastet. Divendres, per exemple, podreu gaudir d'espectacle infantil a partir de 5:15 de la tarda. També d'un altre espectacle infantil a partir de 6:15 i encara un tercer espectacle infantil, per tant, 3 espectacles infantils divendres durant tota la tarda i ja per dissabte durant tot el dia. De fet, comencen les activitats a les 12 del migdia i s'allargaran fins a les 8 del vespre i tindrem una miqueta de tot, espectacles infantils, vermut màgic, cafè amb màgia, homenatges i un espectacle final de Tella Moré.
Seguim explicant com es desenvoluparà la setmana a partir d'aquest dilluns, ara des de Canal 20, a Olèrdola, Raimon de Cara, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Molt bona setmana. Comencem dient-vos que divendres començaven les obres de reparació dels camins municipals i a causa d'aquest inici d'aquests treballs de reasfaltat, avui es talla la circulació al camí de Del Mar entre les 9 del matí, ja està tallada, i fins 2:15. L'Ajuntament d'Olèrdola demana disculpes per les molèsties i recorda que aquestes actuacions milloraran la seguretat en vies de competència municipal. Una afectació important, sens dubte, perquè afecta a tot un nucli del municipi d'Olèrdola, aquesta urbanització de Del Mar. I no deixem les interrupcions de serveis ni al municipi d'Olèrdola perquè, en aquest cas, l'empresa E-Distribución informa que per incrementar, diuen, la qualitat del servei elèctric, es realitzarà treballs de manteniment i millora de la xarxa de distribució. I per aquest motiu anuncien que es veuen obligats a interrompre temporalment el subministrament d'energia elèctrica demà dimarts en una franja que no serà breu, de 8 del matí a les 12 del migdia en diferents punts del poble de Moja. El tall de subministrament elèctric afectaria a l'avinguda Carrerada, als carrers Bosch, Serra i Sindicat, disseminats propers i habitatges de les afores, així com el vial Roser Montaner. I, d'altra banda, qui desitgi conèixer les dues escoles bressol municipals d'Olèrdola abans de l'inici del període de preinscripció, que s'ha fixat a partir del 10 de maig i fins al dia 21, pot consultar quan vulgui els vídeos de jornades a portes obertes virtuals que es troben a la web de l'Ajuntament, però si es prefereix també es poden visitar els dos centres educatius de manera presencial. Per fer-ho, caldrà demanar cita prèvia al telèfon 679-992-564. La visita presencial a l'Escola Bressol Gotims de Moja s'ha programat dimarts a partir de 4:45 i fins a les 6 de la tarda, i l'endemà dimecres la visita es podrà fer a l'Escola Bressol al Pàmpol de Sant Pere Molanta a partir d'un 4:45 i fins 5:45 de la tarda. I aquest dilluns, de 4:45 a les 6, el bibliobús estarà a la Múnia, dimecres de 4:45 a les 6 estarà davant de l'Ajuntament de Torrelles i dimecres al costat de l'Escola de la Granada, en aquest cas pel matí, de 11:15 a la 1 del migdia. Per dimecres i per dilluns a la Múnia, al municipi de Castellví de la Marca, a partir de 5:15 de la tarda s'ha programat la pintada d'un mural a favor de la igualtat i del col·lectiu LGTBIQ i més. El dijous, a partir de les 3 i fins a les 8, d'altra banda, a Vilobí, un equip del Banc de Sang estarà al centre cívic, i dissabte torna la visita teatralitzada amb Guisla de Remeiera al conjunt monumental d'Olèrdola, serà a les 11 del matí. Presentació esportiva programada dissabte 1 de maig a partir de les 6 de la tarda a la sala polivalent de la Múnia amb l'acte de posada en escena del Club Ciclista La Marca. I ja es poden formalitzar les inscripcions per participar a la visita guiada gratuïta a Roma Olèrdola, que s'ha programat per aquest diumenge 2 de maig a partir de les 11 al conjunt monumental d'Olèrdola. Es tracta de resseguir la petjada històrica de la Roma clàssica al conjunt monumental. En destaca especialment la muralla, una de les més ben conservades del país d'inicis del segle I abans de Crist. I no deixem de destacar que tant dissabte com diumenge es pot descobrir el Ciarga, Santa Margarida i els Monjos amb família i amics amb el paquet de descoberta del camp d'aviació. Serà des de les 10 del matí fins les 2, insistim, tant dissabte com diumenge. I la darrera proposta, no deixem Santa Margarida i els Monjos perquè diumenge s'ha programat la visita i el tastet musical al Castell de Penyafort amb la col·laboració de l'Escola Municipal de Música de Vilafranca des de 11:15 fins a 2:15.
I expliquem la setmana ara des del Baix Penedès. Anem a Domenys Ràdio. Lourdes Meronyo, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat anant fins la Bisbal del Penedès, ja que fins al pròxim 21 de maig es podrà visitar l'exposició Tota pedra fa paret, la pedra seca a Catalunya, al Centre Municipal de Cultura, a la plaça Major número 11, i estarà oberta de dilluns a divendres de 4 a 8 de la tarda. Continuem a Llorenç del Penedès, ja que demà dimarts, amb commemoració local de Sant Jordi, a les 3 de la tarda a la Biblioteca Municipal, els joves podran fer el taller de fang. Les places són limitades i cal inscripció prèvia trucant al telèfon 977-67-7106, extensió número 1, o bé enviant un missatge privat per Instagram a @biblioijove.llorenc. Continuem al Vendrell, ja que avui i demà, de 5 de la tarda a 9 del vespre, a l'esplai de la gent gran del Tívoli, es podrà donar sang. Recordem que des que va començar la pandèmia cal fer una inscripció a través del web de Gencat, donarsang.gencat.cat. També avui es farà el recital homenatge a Joan Manent a l'Auditori del Tívoli. Serà a les 7 de la tarda. Dijous, al Petit Museu, fem punts de llibre al Museu Déu. Serà a 6:15 de la tarda. El preu és gratuït, però l'aforament és limitat i cal fer reserva prèvia. El divendres, Mercat Setmanal del Vendrell, a la Rambla, en horari de 9 del matí a 3 de la tarda. També divendres, concert Elles i la Música Sacra, a càrrec del Cor Joves Veus del Vendrell i Berenguer Montserrat. Serà a l'Església del Vendrell, a 9:15 de la nit, amb taquilla inversa. Per reservar entrades s'ha d'enviar un correu electrònic a orga.vendrell@gmail.com indicant nom, cognoms i telèfon de contacte de totes les persones assistents fins 30 minuts abans del concert. Dissabte, Mercat Setmanal de Coma-ruga, a l'Avinguda Parlament de Catalunya i carrer Terra Alta en horari de 9 del matí a 3 de la tarda. Marxem a Calafell, ja que aquest dijous es farà la presentació del llibre Si el cel es tornés vermell i del projecte Rorqual. Serà a les 6 de la tarda, comptarà amb la periodista Cori Calero i aquest llibre està editat per Viena Edicions i la presentació serà a càrrec d'en Daniel Fernández, director del CREAC. A continuació es farà la presentació del projecte Rorqual, l'alimentació de les balenes a la costa catalana, amb el ponent Eduard Degollada, president de l'associació Edmactub. L'aforament és limitat, per tant, cal fer inscripció prèvia per WhatsApp al 687-271-373 o via telefònica trucant al 977-691-284. I comença aquest divendres l'exposició de pintura Tornar a estimar-te per donar colors d'Alicia Expósito. L'artista ens parla del dret d'escollir que moltes vegades se'ns arrabassa de forma prematura abans del primer sospir. No permetis que la teva ànima es marceixi. Escolta. La inauguració serà divendres a 8:15 de la tarda, però es podrà gaudir de l'exposició des de les 6 de la tarda fins les 9 de la nit. Pel que fa al dissabte i el diumenge, es podrà visitar en horari d'11 a 2 i de 6 a 9 de la tarda. I el divendres també Contes per la Pau, amb La Porta de Fusta. És per a infants de 3 anys, és a les 12 del migdia i l'aforament és limitat, per tant, cal fer inscripció prèvia. I on acabarem serà a Cunit, ja que avui de 6:45 a 7:15 de la tarda a la Biblioteca Municipal Marta Mata, la biblioteca ofereix el laboratori de lectura Elixirs Emocionals, una activitat adreçada a infants de 7 a 9 anys en la qual identificaran diferents emocions, buscaran en uns llibres extraordinaris i elaboraran el nostre propi elixir emocional, un laboratori de lectura ofert pel Servei de Biblioteques i produït pel Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil. Òbviament, com totes les activitats que us estem dient, cal fer inscripció prèvia a la biblioteca. I acabarem amb un últim acte que es durà a terme aquest dijous a la Biblioteca Municipal Marta Mata a les 5 de la tarda, que es farà la trobada virtual del Club de Lectura Infantil per comentar el llibre Les ensopegades d'Alicia Paf, de Gianni Rodarte. És una activitat virtual adreçada a infants d'entre 8 i 10 anys i si esteu interessats en fer aquest club de lectura, doncs cal que truqueu per telèfon al 977-67-48-84 o bé que envieu un correu electrònic a biblioteca@cunit.cat.
I acabem aquesta roda d'actualitat des de Ràdio Vilafranca explicant l'activitat d'aquests propers dies a la capital de l'Alt Penedès. Josep Maria Soler, bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia. Doncs tenim activitat diversa de cara al cap de setmana, més d'àmbit cultural, ja us ho explicarem, però de moment també amb informacions prou interessants aquests primers dies de la setmana amb convocatòries als mitjans de comunicació. Avui mateix, per exemple, des de la Mancomunitat de Municipis del Penedès i Garraf se'ns convocarà a les 11 d'aquest matí als mitjans de comunicació per anar al Centre d'Atenció d'Animals Domèstics del Penedès, que es troba aquí a Vilafranca. En aquest cas, el president de la Mancomunitat Penedès-Garraf, Sergi Vallès, acompanyat de la vicepresidenta responsable del Centre d'Acollida d'Animals Domèstics, la Bilgail Garrido, presentaran el balanç de l'activitat del Centre d'Acollida d'Animals Domèstics al llarg del 2020, un any, ja us ho avancem, molt marcat per la incidència de la pandèmia també en la gestió dels animals de companyia. Això serà avui al matí, com dèiem, a les 11, a una roda de premsa a la que assistirem doncs d'aquí uns instants. I demà hi ha dues convocatòries també als mitjans de comunicació per part de l'Ajuntament de Vilafranca, en aquest cas, que tenen un pes específic prou important. Per exemple, a primera del matí, a 9:15, hi haurà una convocatòria en la que participaran l'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, i el tinent d'alcalde de l'àrea d'acció territorial i via pública, Francisco Romero, perquè es farà una visita in situ de les obres que s'estan executant important en aquests moments del nou carril per vianants i bicicletes que s'està construint per unir el nucli urbà de Vilafranca amb els polígons industrials en direcció cap a Tarragona, per l'Avinguda de Tarragona, el Clot de Moja, Domenys 2, l'estació de Mercaderies i travessant també les rotondes d'accés a l'autopista P7 fins al límit del terme municipal de Santa Margarida dels Monjos, per connectar doncs, aquest carril bici també en aquell municipi. És una convocatòria, doncs, com us dèiem, de premsa in situ sobre el terreny per conèixer l'evolució d'aquestes obres que oferiran una possibilitat d'anar en aquests espais industrials a molta gent que hi treballa, més de milers de persones, podríem dir, hi ha diversos milers de persones que treballen en aquests diferents polígons industrials que, doncs, en el futur, en lloc d'agafar el vehicle privat, podran fer-ho a peu o en bicicleta, per exemple. D'altra banda, també demà mateix, una mica més tard, a quarts d'una del migdia, se'ns convoca en una altra roda de premsa que també té un pes específic prou interessant. Recordeu que ja fa un temps es va anunciar que no hi haurà aquest any Fires de Maig a Vilafranca del Penedès, però es va dir que hi hauria alguna cosa per donar suport a l'activitat comercial de la capital de comarca. Doncs bé, demà l'alcalde Pere Regull i el regidor de Promoció Econòmica i Comerç, Joan Manuel Monfort, oferiran una roda de premsa per presentar la campanya de promoció comercial Fira't al Maig. Fira't al Maig, que tindrà lloc durant tot el mes de maig a Vilafranca del Penedès, amb diverses accions, entre les quals una nova edició també dels Vilafrancs, que van tenir un èxit important, recordeu, en època de les vendes de Nadal. Doncs bé, demà ens donaran més detalls respecte d'aquesta iniciativa, aquesta campanya de promoció Fira't al Maig, amb la incorporació d'una tercera edició dels Vilafrancs a Vilafranca del Penedès. Això per arrencar la setmana amb aquestes qüestions més de caire, podríem dir, de promoció econòmica, i ara parlem d'activitat cultural de cara al cap de setmana, amb dos elements especialment remarcables a Vilafranca aquest cap de setmana. Per exemple, aquesta setmana se celebra la quarta edició del Dansòmetre, el Festival de Dansa de Vilafranca del Penedès. Les diferents activitats es faran fins al dia 2 de maig, fins aquest proper diumenge, en format presencial i també virtual. El Dansòmetre 2021 s'estructura en tres eixos: activitats professionals, activitats formatives i activitats no professionals. Comptarà amb un total de 4 espectacles professionals. Cafoner, de la companyia Ducato, es presenta aquest dijous al pati de l'Escorxador de Vilafranca. Una primera funció a les 5 de la tarda i una segona a 6:45. És una simbiosi entre circ i dansa per explicar els diferents estats dins d'una relació. Després hi haurà Lolita, de la companyia La Taimada, que presenta aquest divendres a Cal Bolet a les 8 del vespre el seu espectacle. Torna al Dansòmetre amb una peça transgressora marcada per l'estil indefugible de la companyia vilafranquina. I també una altra vilafranquina, l'Aina Alegre, presentarà acte seguit en el mateix Cal Bolet, el mateix dia, un muntatge anomenat Estudi 3. Finalment, la companyia de ballet de Barcelona presenta l'espectacle Mixedville el diumenge a Cal Bolet a les 7 de la tarda. Són els espectacles professionals que podem veure en aquesta edició del Dansòmetre. I cal dir també que el Ball de Diables de Vilafranca organitza una nova edició del Diabòlic aquest proper cap de setmana amb un acte inicial que es podrà seguir en directe per Penedès Televisió. Serà la 3ª edició del Diabòlic, atípica i marcada per la Covid, l'acte inicial aquest divendres 30 d'abril a les 7 de la tarda, amb la presentació dels tocs de tabal pel canal de Spotify del Ball, i a 9:15 del vespre es podrà seguir per Penedès Televisió en directe el programa especial Diabòlic PTV i, seguidament, la presentació del documental El Diabòlic.
Gràcies, Josep Maria. Així serà aquesta setmana, la darrera d'aquest mes d'abril, i dia a dia anirem recollint algunes d'aquestes propostes i les ampliarem aquí, al Penedès en Xarxa. Ara ens plantem a 9:45 del matí, primera cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès, i seguirem amb els esports.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, recollim l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en Xarxa. Us parla Goretti Martínez.
Comencem parlant de la convocatòria de vaga a Idiada. Els treballadors consideren que l'empresa ha introduït clàusules no acordades. Treballadors d'Aplus i Idiada fan el dilluns una vaga en les instal·lacions del Centre de Recerca de l'Automòbil en protesta per les condicions de treball que imposa l'empresa. Els treballadors ja van convocar una vaga el passat 16 d'abril que no va arribar a realitzar-se després d'arribar a un preacord amb l'empresa. No obstant això, consideren que l'empresa ha introduït unilateralment noves clàusules no acordades i que els treballadors consideren impossibles d'assumir. UGT qualifica la situació de menyspreu a la negociació. Les reivindicacions dels treballadors fan referència a la seguretat, la prevenció, el pla de formació i regularització dels grups professionals. Unió de Pagesos reclama l'habilitació de la verema en verd a Catalunya per aquesta campanya. Unió de Pagesos ha demanat a la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, la petició formal perquè traslladi al ministre d'Agricultura, Lluís Planas, la necessitat que el Ministeri aprovi l'aplicació de la mesura de la verema en verd a Catalunya per aquest any, en el marc de les mesures extraordinàries que caldrà aplicar per pal·liar efectes dels greus i persistents de la Covid-19 en el sector vitivinícola. L'any 2020, amb l'aturada en sec de les vendes al canal Horeca i les dificultats d'exportació, el sindicat va ser el promotor a l'Estat i a Catalunya de l'habilitació d'aquesta mesura per reduir excedents, l'única amb capacitat d'eliminar-los des de l'origen i de la qual n'és beneficiari directament el viticultor en funció del volum de collita que elimina. El sindicat recorda que és una mesura conjuntural que té sentit només en campanyes determinades i per circumstàncies excepcionals. L'any passat el Departament d'Agricultura va fer seva la proposta i finalment el Ministeri la va aprovar per tot l'Estat amb un pressupost de 10 milions d'euros. Us parlem ara de la recuperació de la font de Fumet a Sant Martí Sarroca. L'ADF de Sant Martí, amb el suport material de l'Ajuntament, ha començat els treballs de recuperació de la històrica font de Fumet, ubicada a sota de la masia del mateix nom, al costat del riu Foix, i que amb el pas dels anys havia quedat envaïda per la vegetació. Amb els treballs realitzats s'ha desbrossat tot l'entorn, s'ha recuperat un espai natural que ha estat molt de temps un punt de referència per les passejades a Sant Martí Sarroca. L'ADF intentarà properament habilitar un corriol perdut que anava pel costat del riu que permeti seguir un circuit entre els barris de la Serra de Dalt, Cal Sisplau i el nucli urbà, amb el qual quedaria recuperada una bonica ruta del municipi amb un encant especial i una vegetació exuberant amb alguns dels pins més alts i grans de Sant Martí, a més de plataners, faig i freixes. I acabem explicant-vos que Undonova ha fet una donació de cartró a l'Ajuntament de Vilafranca per destinar-lo als centres educatius. La regidora d'Educació, Txell Montserrat, va rebre divendres al matí un xec simbòlic per valor de 5.000 euros en cartró de mans de Montse Mondelo, directora de comunicació i màrqueting del grup Undonova, una empresa dedicada a la fabricació de cartró i ubicada a Santa Margarida i els Monjos. L'Ajuntament farà arribar el cartró a totes les escoles de primària i instituts de secundària de Vilafranca, a la Fundació L'Espiga i a l'Escola Municipal d'Art Arsenal per tal que el puguin utilitzar en les seves activitats formatives. L'acte de donació va tenir lloc a l'Enològica, l'edifici que acull des de fa poques setmanes el Servei d'Educació de l'Ajuntament de Vilafranca.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 2:15 i després de repassar el que donarà de si aquesta setmana, obrim ara Plana Esportiva, com cada dilluns, marcadors, cròniques i propers partits. Eli, bon dia de nou.
Molt bon dia de nou. Doncs abans d'obrir els marcadors de la jornada i repassar una miqueta el que ha donat de si pels conjunts penedesencs aquest cap de setmana, Dediquem els propers minuts a conversar amb el pilot calafellenc Àlex Toledo, que aquest cap de setmana s'ha estrenat a Estoril. Lourdes Meroño, Domènech Ràdio, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs avui l'entrevista no podia ser d'una altra manera que el pilot calafellenc Àlex Toledo, que es va estrenar justament aquest cap de setmana a Estoril, Portugal. Molt bon dia, Àlex, com estàs?
Molt bones. Bé, bueno, una mica abrallat de com ha anat el cap de setmana, però bueno, era el primer de l'any, hi havia que passar-ho i ja està.
Doncs sí, ara entrarem en matèria. Si no m'equivoco, vam parlar amb tu abans de marxar la primera, una de les primeres, bueno, no proves, perquè no va ser campionat, però sí abans d'anar a Almeria, no?
Sí, era un dels primers tests, allà a Almeria, després hem fet un mes a València i bueno, la veritat és que ho vam fer amb una moto que no és amb la que he corregut. Sí. Bueno, això ens ha dificultat una mica la primera cursa, però bueno, poc a poc i pas a pas.
Com han anat aquests primers testos que vas fer i com és adaptar-te a aquesta nova moto, encara que no fos la amb les que has competit aquest cap de setmana?
Bueno, la veritat és que teníem unes expectatives molt més grans de com ha anat el cap de setmana, la veritat, perquè bueno, no estaven anant malament els tests, anaven bé, m'havia adaptat força ràpid a la moto, però bueno, aquest canvi de moto pel cap de setmana de curses no m'ha sentat gaire bé, ja que bueno, són suspensions diferents i una manera diferent de portar la moto que bueno, ho hem pagat car, però bueno, són punts importants que em portem cap a casa i esperant ja la propera cursa a València.
Quan serà?
En dues setmanes.
En dues setmanetes. Ja hem començat amb les proves, amb el campionat d'Europa, en aquest cas, i hi ha Moto2, és a dir, continues, fem una mica de memòria històrica, si et sembla bé, continuem, bueno, vas quedar subcampió d'Europa, i ara doncs estàs en Moto2, segueixes amb el mateix equip, que és Easy Team, Easy Race, em sembla que ja m'he equivocat. No, m'he equivocat. Bé, comencem bé. I bueno, com ha sigut aquests mesos abans de començar aquest cap de setmana?
Bueno, la veritat és que l'equip m'ha ajudat molt, la veritat és que confien molt en mi i jo en ells, o sigui que, bueno, és això el que et dic, teníem unes expectatives més grans per aquest cap de setmana, però, bueno, no ha sortit, no... una cosa o una altra no ha sortit com volíem, però bueno, no és tampoc un desastre, no hem caigut i bueno, l'important és que la moto està sencera i portem punts cap a casa.
Anem a parlar d'aquesta primera que hem fet aquestes curses. Desena posició de sortida, vas fer les cronos i com van anar aquestes cronos? Deies que no era la moto amb la que estaves acostumat amb aquests testos que vas fer abans. Clar, m'imagino que canviar de moto en l'últim moment i en la primera cursa deu ser complex.
Sí, bueno, a sobre ha sigut un cap de setmana que en teoria pintava pluja per tots els dies, després va ploure només divendres. Aquesta incertidumbre no ha ajudat i sobretot els entrenos que no van poder fer en sec el divendres no està poc. Llavors, bueno, ha sigut un canvi així d'última hora de la moto que, bueno, no m'ha sentat bé ni a mi ni a l'equip, que no tenia molta informació d'aquestes suspensions i tot. Però, bueno, és el que dic, havia de passar el cap de setmana, ho hem passat, no hem caigut, és l'important i a pàgina de pàgina.
Has sumat els primers 11 punts de la classificació general, et trobes de Z ara mateix a la graella. Clar, és el que deies, no era el que esperaves, tenies unes altres expectatives. El fet d'això de si plovia o sec és pel canvi de pneumàtics, m'imagino?
Sí, bueno, canvi de pneumàtic, canvi de suspensions, canvia tot.
Canvia de tot.
Tant sec o en plou.
Wow.
Sí, no té res a veure una moto amb l'altra. I, bueno, van ser divendres tots els entrenos amb pluja. I això, doncs, bueno, tot el que és la preparació i la meva adaptació, doncs, el ralentitza tot.
És normal aquests canvis tan repentins de fer, bueno, el tema de pluja i sec, suposo que depèn del temps, no? Però és normal que el tema de moto, doncs, hagi canviat en l'últim moment?
Bueno, el canvi ha sigut pel meu bé, llavors, perquè la moto que ja estava utilitzant els dies de TF era més antiga i en teoria té menys rendiment. Llavors, bueno, l'equip ho ha fet per mi, o sigui, no és que ho hagin fet per ficar-me un pal a la roda, sinó tot el contrari. Llavors, la veritat és que amb el canvi ens paràvem que a mi és millor, però bueno, ha faltat informació i sobretot això, que no hagués plogut el divendres i que no hagués estat així el cap de setmana.
Fes un repàs d'aquestes dues curses, perquè a més han sigut dues curses. Per què? Per què dues curses en un mateix circuit, com el d'Estoril?
Bueno, com la federació fa dues curses al cap de setmana per reduir costos, que no tenen res a fer més cap de setmana de cursa durant l'any, per tema econòmic.
Sí.
I, bueno, així ha sigut sempre així, dues curses.
Uh-huh. I com t'has sentit? Una mica explica'ns les sensacions, a banda d'això de que ens deies doncs, que no estaves acostumat a aquesta moto. Has patit molt. Què és el que més t'ha costat?
Bueno, ens ha faltat una bona posta a punt pel meu estil de pilotatge. Em costava molt parar la moto quan arribava a la curva i, bueno, perdia una mica de velocitat al mig de la curva, que és el que he pagat durant la cursa, però, bueno, és això el que et dic, que no estem tan lluny. Falta arreglar quatre cosetes que jo crec que per València ja estaran.
Has quedat 12 a la primera cursa, 9 a la segona i al final el que dèiem, aquest desè de la classificació general amb 11 punts. L'any passat com va anar la primera cursa, per fer-nos una mica d'idea? Si te'n recordes.
Corria amb la 600 i vaig fer segon. També jo crec que va ser una miqueta com d'aquest estil. Estoril tampoc és un circuit que se'm doni massa bé i ho faci molt bé. Uh-huh. Llavors, bueno, s'ha acumulat tot una mica, però bueno, ja passant pàgina i pensant en València.
El circuit d'Estoril deies que perquè és més complex que altres o perquè no se't dona més bé que altres?
Bueno, no s'adapta, diguéssim, a mi hi ha vegades que, bueno, no té una explicació així concreta.
Vale.
Que no s'adona bé un circuit i ja està.
Se't gira i ja està, punto.
Sí.
València, expectatives. El circuit, millor?
Sí, bueno, el circuit, la veritat és que sí. Quan vaig córrer amb la categoria petita de l'Europeu, vaig guanyar les dues curses que es feien allà. Llavors, bueno, l'expectativa no és molt difícil, és millorar aquest cap de setmana i ja veure si ho aconseguim, que jo crec que és relativament fàcil.
Les cronos també es faran divendres i dissabte?
Les cronos es fan dissabte.
Dissabte.
Bueno, dijous i divendres són entrenaments lliures.
Uh-huh. I es podrà veure, m'imagino, com aquesta que hem pogut veure la...
Sí, tot el campionat es pot veure al Dazón o a Movistar.
Algun és de franc que es pugui veure sense pagar?
El què?
Algun no. És de franc que es pugui veure
no,
sense pagar?
No.
És a dir,
bueno, si no és d'Espanya ho pots veure al YouTube, però no.
Vale. No, és per aquells que no tinguin o no tenim els canals, si podien veure-ho d'una altra manera.
Doncs no. Igual que MotoGP, tot a pag.
Tot a pagament, malament. Això està molt malament, Això s'hauria de dir, Suposo que se'ls acaba el negoci.
Nosaltres podem dir el que vulguin, que no ens faran cas.
Ja. Els contrincants, els has pogut veure una mica i tastar a veure com són cadascú o no?
Sí, bueno, el rival ja els conec de fa molt de temps. De fet, són els mateixos de l'any passat. Uh-huh. Encara que jo corria amb una moto inferior, però ja sabia com eren, o sigui que ja els conec bastant.
Bé, és a dir que ja els tens una mica per la mà. I ja sabràs com guanyar-los, mica en mica. Sí. Doncs, Àlex, això ha sigut la primera, això és un pas a pàgina, i la següent, com deies, doncs mirar aquest circuit de València d'aquí dues setmanetes, que estarem molt pendents de veure com quedes a les cronos i a les carreres, i igual et truquem. No se sap.
Perfecte.
Àlex, molts ànims i moltíssimes gràcies, com sempre.
Gràcies.
Una abraçada. Adéu.
Com sempre, un plaer conversar amb l'Àlex i Lourdes. No marxis encara, que obrim plana d'hoquei patins amb els resultats de la jornada de l'Hockey Lliga, i comencem, si et sembla, amb la derrota del Calafell divendres a la sempre complicadíssima pista del Liceu.
Doncs sí, mira que va fer un gran partit, però malgrat això va perdre 3-1 a la pista del Liceu, patint així la 14a derrota de la campanya, que el deixa com estava, a la desena plaça amb 30 punts. Els del Baix Penedès han ofert una cara força combativa, obligant els gallecs a remuntar un marcador que es posava en contra en els primers 10 minuts i que no aconseguien empatar fins vora del descans. Els homes dirigits per Pere Varias han saltat al Palacio de los Deportes de Riazor buscant oferir la millor imatge possible i esgarrapar algun punt. Semblava que es podia aconseguir donar la sorpresa quan, després de veure com els locals no transformaven una falta directa mitjançant Jordi Adruer i rebre per resposta un golaç de Loi Mitjans. L'ex del Noi agafava la bola a mitja pista, organitzava un contraatac en una jugada individual i un potent xut creuat, i a l'escaire el convertia en el 0-1 en el minut número 9. Aquest, el 19è gol en 10 partits, deixa clar l'estat de forma d'un Mitjans que es troba en la zona alta dels golejadors de la Lliga amb 30 dianes. El Calafell rebia un impuls i el Liceu, obligat a guanyar per seguir impressionant el Barça en la recta final de la Lliga, no tenia el seu millor dia. No va ser fins vora del descans quan van aconseguir empatar. Siocale aprofitava una assistència de Didi Benedetto des de la banda esquerra, enviava la bola al fons de la xarxa enmig d'un mar de cames. No seria fins al minut 35, ja en el segon temps, quan els locals podrien avançar-se per primer cop en el marcador. Dava Torres rematava una precisa passada de Platero per situar el 2-1 quan faltava un quart d'hora per al final. Els verds van intentar empatar, però ràpidament van veure com el Liceu ampliava distàncies. Siocale, autor del primer gol, repetia en el minut 37, culminant un contraatac per sota de les cames de Xanoedo. El Calafell va intentar reduir diferències, però no va ser possible, i tot i que va oferir una bona i combativa imatge, surt derrotat de la Corunya, quedant-se desè a la taula amb 30 punts i esperant el derbi contra el Vendrell el diumenge 9 de maig a les 8 de la tarda per intentar sumar un nou triomf.
Estarem, com sempre, molt pendents d'aquest derbi entre Calafell i Vendrell. Derrota del Calafell, com dèiem, a la sempre complicadíssima pista del Liceu, però el que sí que va tenir més sort va ser el Vendrell, que es va imposar al Girona i surt ara, ja sí, d'aquesta zona de descens directe.
Doncs sí, guanyaven 3-2, això, com bé deies, els feia suma a 3 punts d'or que permetien, doncs, sortir almenys de la zona de descens directe de l'Hockey Lliga Plata, i se situen actualment a la 12a posició amb 25 punts. Els del Vendrell, que van arribar a guanyar l'encontre per 3-0 quan faltaven menys de 4 minuts per al final, van acabar patint fins la darrera dècima de segon per aconseguir la 6a victòria de la campanya, que deixava l'equip en la darrera posició de promoció per evitar el descens. Els vendrellencs tenien clar des del minut número 1 que l'encontre no s'havia d'escapar. El Girona, rival de la zona noble de la taula, no podia apuntar a la pista roig-i-negra, i l'equip de Ferrer ho va deixar clar. Així tot, la primera diana no va trigar força en arribar. No va ser fins la recta final del primer temps quan Pablo del Río trencava l'equilibri. Una jugada des de la banda cap a la frontal va acabar en un potent xut del jugador cedit pel Reus Deportiu i que va superar Llaverola. Quan s'arribava al minut 34, ja en el segon temps, s'ampliaven les diferències. Pablo del Río tornava a ser protagonista, però en aquesta ocasió era amb una falta directa per superar Llaverola. El mateix del Río podia fer un triplet si hagués transformat una nova falta directa, però va ser Xavi Crespo qui va fer pujar el marcador al 3-0. Un xut en punt des de la frontal que va acabar amb una diana que aparentment sentenciava el maig. Malauradament no va ser el cas, i és que el Girona va marcar la seva primera diana en el minut 46 gràcies a una falta directa de Gerard Pujol, el fantasma del maig contra el Palafrugell, que va acabar amb remuntada in extremis dels visitants, tornava a sobrevolar el pavelló. David Gelmà, amb una jugada d'estratègia, feia el 3-2, poc més d'un minut de diferència respecte al final. Tot i que els visitants ho van intentar, l'empat no va arribar, i el Vendrell suma aquests 3 punts d'or abans de recuperar un dels matxs pendents disputar-se, que és el dijous a les 8 de la tarda, on rebran el Liceu.
Molt pendents també estarem d'aquest Vendrell i que comenci a sumar per triplicat per eludir aquest descens a l'Hockey Lliga Plata. Moltíssimes gràcies, Lourdes, victòria del Vendrell, victòria també del Noia, que es va imposar dissabte per golejada al Vic. 2-8 va ser el resultat d'un partit on el Noia va demostrar en tot moment que està disposat a competir fins al final d'aquesta Hockey Lliga i que matemàticament també va servir per enviar a tot un històric de l'hoquei com és el Vic a l'Hockey Lliga Plata. Els de la capital del Cava van obrir la llauna ja al minut 1, al minut 2 gràcies a l'encert de Xavi Costa i pocs minuts després seria Roc Pujades el que posaria el segon al marcador. El Noia encara tindria temps d'anotar 2 gols més de la mà de Jordi Ferrer i de nou de Costa i un resultat de fet que va escurçar l'Itus a les acaballes de la primera meitat amb l'1-4 amb el que s'arribaria al descans. A la represa, els de Ferran López es van imposar amb solvència i Adrià Ballart es va sumar a aquesta festa golejadora amb 2 dianes consecutives. Pujades també tindria temps encara d'anotar el seu segon gol del partit, mentre que Xavi Costa signaria el seu particular hat-trick. A manca de 30 segons pel final, era Arnau Font el que maquillava el resultat amb el definitiu 2-8. Amb aquest resultat, els de Sant Sadurní tornaran a la competició aquest mateix diumenge, on recuperaran jornada, això serà a partir de les 4 de la tarda amb la visita del Lloret. I ara ja sí, repassada ja l'Hockey Lliga, anem amb l'Hockey Lliga Plata Nord, on el digitècnic Vilafranca es va imposar al Tordera a falta ja només d'una jornada per acabar aquesta lliga regular. Tito Boada, Ràdio Vilafranca, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Així és, el digitècnic Vilafranca va guanyar el Tordera, però després de perdre la setmana passada la pista del Liceu, no depenia d'ell mateix per ser segon. Va guanyar per 5-3, potser amb més problemes dels previstos, però a més, escoltant el transistor, i és que el Sant Just va empatar amb el Sum. Això fa que els vilafranquins ara mateix ocupin segona posició de promoció d'ascens. Els marcadors de la jornada, Dominicos 4, Capellades 2, Sant Cugat 2, Companyia de Maria 7, Arece 7, Liceu 7, Digitècnic Vilafranca 5, Tordera 3, Sant Just 1, Sum 1 i Manlleu 8, Jola Zeta 1. Líder el Manlleu amb 45 punts. La darrera jornada d'aquí 15 dies visitarà la pista del Capellades que juga per la permanència. El digitècnic Vilafranca, com dèiem, 43 i 42 al Sant Just. El Sant Just, la darrera jornada, jugarà a la pista del Jola Zeta i els vilafranquins a Sum. Un fet curiós, si ara mateix el Vilafranca s'acabés la Lliga i quedés segon, i també s'acabés la Duque Lliga d'Hort, el Vilafranca jugaria o amb el Taradell o amb el Vendrell per la permanència o per pujar a la màxima categoria.
Tito, obrim ara la finestra futbolística i explica'ns com li van a la jornada al Vilafranca.
Doncs que ja la pots trencar, perquè realment, tot i que el Vilafranca va guanyar per 1-0 Granollers a manca de 2 minuts, gol de Toni Conill, el Lleida Esportiu va perdre a Terres Valencianes al camp de la Nucía per 1-0 i ara mateix el Lleida ho té complicat per pujar. És més, si dissabte, esperem que no, perd amb l'Hèrcules el Rico Pérez, les aspiracions dels de la Terra Ferma per donar el salt a la segona divisió, però seria ja impossible. I això comportaria que, tot i que el Vilafranca ara mateix és segon i pujaria directament, s'hauria de mantenir un any més a la tercera divisió. La millor temporada a la seva centenària història acabaria, si més no, baixant de categoria. Felicitar també l'Europa, que va guanyar per 4-2 el Cerdanyola. Els de Nou Sardenya són nou equip de la segona divisió B. La darrera vegada que hi van militar va ser el 1996.
Moltíssimes gràcies, Tito, i la resta de la jornada avui, rapidíssima, d'aquesta jornada futbolística penedesenca, ens la du, com sempre, el company Armand Beneito des de Canal 20. Armand, molt bon dia.
Bon dia, Eli. Doncs comencem pel torneig de segona catalana, grup 6è, amb la Fundació Atlètic Vilafranca, guanyava 2-1 al Cuber i es descansava el Moja. La Fundació el tenim segon amb 7 punts, el Moja tercer amb 6. Aquest cap de setmana, derbi entre la Fundació i el Moja al municipal de Vilafranca. La tercera catalana, grup 12è, la Múnia 0, Penya Jove 0, Sitges B 1, Riu de Villas 3, Ribes 6, la Granada 0, Piera 2, Monjos 1 i el derbi Torrellenc Les Cabanyes, que es va quedar a Torrelles de Foix, victòria 2-1 per l'equip del Torrellenc. El Riu de Villas és quart amb 16, els mateixos punts que té Torrellenc, que és 5è, 11 punts per la Múnia, 8è, 7 per la Granada, 11è, els Monjos és 13è i les Cabanyes 14è, tots dos amb 5 punts. La setmana vinent tenim derbi a Sant Pere de Riu de Villas entre el Riu de Villas i la Múnia, els Monjos rep el Sitges B, les Cabanyes al Ribes, el Torrellenc es desplaça al camp de la Penya Jove de les Roquetes i la Granada rep l'Atlètic Vilanova. Anem al grup del Baix Penedès, amb els, aquests marcadors, base 2012 Pallaresos 3, Llorenç 2, Morell 2, Segur 1, Valls Atlètic 2, Vendrell 0, L'Arbós 3, Constantí 3, Pla de Santa Maria 1, Sant Jaume dels Domenys 2, Sant Salvador 4, Calafell 1 i Segur Atlètic 3, Joventut Bisbalenca 1, amb el derbi del Baix Penedès d'aquesta jornada. El Segur és ara segon amb 18 punts, L'Arbós 6è amb 13, Sant Jaume dels Domenys té 10 punts i és 9è, el Llorenç i el Vendrell tenen 9 punts, 11ens i 12ens, respectivament. El Segur Atlètic és 14è amb 7 punts, el Calafell en té 4 i és 17è i tanca la classificació la Joventut Bisbalenca amb 3 punts. La propera jornada, Calafell, Baix Atlètic, Llorenç, Sant Salvador, Sant Jaume, els Domenys, base 2012, Pallaresos, Segur, Alcover, Joventut Bisbalenca, Torreforta, la Riera, Segur Atlètic i derbi entre el Vendrell i l'Arbós. A la quarta catalana, grup de Z, Pla del Penedès 0, Can Cartró 6, Hortonenc 1, Martinenca 1, Cubelles B 2, Avinyonet 0 i Sant Sadurní 3, Quintinenc 1. També es va avançar un partit de la jornada que ve, Sant Pere Molanta 8, Mediona 0. Ara mateix el Can Cartró és el líder amb 10 punts, segon el Sant Sadurní amb 9. Passem al grup del Baix Penedès, grup 24è, Segur B 1, Cunit 2. El derbi se'l van portar al Cunit, que és segon amb 10 punts, el Segur B és tercer amb 7. El proper cap de setmana, Cunit, Villavella i Segur, al Catllà. A la preferent femenina, derrota de la Fundació 0-2 davant del Porqueres, una fundació que és tretzena amb 12 punts i el proper cap de setmana visitarà el camp de la Roca Penya Blanc i Blava. I pel que fa a la segona divisió femenina, Santa Oliva 4, Subirats 0 amb el derbi penedesenc, el Santa Oliva 7 amb 6 punts, el Subirats 8 amb 4, el proper cap de setmana Subirats Vilanova i el Picat Santa Oliva.
Veiem com ho fa. Moltes gràcies, Armand Beneito, i així arribem a les 10 notícies, una breu pausa i seguim parlant amb Maica Rafecas.